On reposa l'absència. Dies de tardor, breus i més pintats. I la cadira on reposa l'absència. Entre els tarongers, sola i en silenci. Marià Torres. Terra endins, mar enllà. Aquell matí de final de tardor, plujós i fred, la llar encara conservava les brases i la calidesa de la nit anterior, mentre les primeres llums de l'alba anaven omplint a poc l'estància. Una poderosa sensació de peresa s'apoderà d'en Adrià quan es despertà al sofà amb la subtil sonoritat d'alguns pudents que envoltaven la casa i agitaven els seus caps per tal d'escampar la rosada que s'havia dipositat en les seues orelles. Encara portava la roba del dia anterior, excepte unes botes velles i brutes que es trobaven a un racó com una d'aquelles instal·lacions que superen tots els límits convencionals perfectament estudiades i que els urbanites contemplen amb posar reflexiu en qualsevol museu d'art contemporani. Amb els ulls mig tancats, va recordar que avui havia de venir el seu germà per parlar de les qüestions de l'herència. Va aproximar-se gairebé sense obrir els ulls al petit munt de branques trencades situat a dos escassos metres del divan i, sense voler, va fer caure una ampolla gairebé buida de Jack Daniels que es trencà provocat un so agut que se li va clavar al cervell. Una vegada assimilada la situació, que el va tenir cavillant uns llars 20 segons, va introduir dins la ximenea, amb parsimònia, unes petites branquetes resseques que tot d'una començaren a crepitar i els darrers troncs de pi que no van tardar en començar a cremar-se, mentre en Adrià es va tornar a cargolar la flaçada vella arrossegada al temps que es plantejava sortir a tallar aquells troncs que restaven vora la porxada. Somianets que bressolaven els seus anells es mesclaven amb la imperiosa necessitat de buidar la bufeta. En sortir del quarto de bany, es va dirigir arrossegant els peus fins a la cuina on va posar en marxa la vialeta d'alumini amb una generosa dosi de cafè. I mentre esperava, es va asseure en una cadira baixa de corda. De vegades, sentia el cinglot de l'existència trencada allunyar-se darrere seu dins una gresca de fresa fusillera que ribotava pendent avall. I amb l'ajuda de l'alcohol, com una bola de neu, s'anava fent més i més gran. Sols trobava la calma assegut en aquella vella cadira. En aquell entorn, el seu cap no va poder evitar el record del seu pare. L'havia ensenyat a cultivar l'hort i mantenir aquell petit bocí de terra, però la seua gran passió era cordar cadires, activitat aquesta en la que esdevenia tota una autoritat. Per cordar cadires, allò que es necessita és la corda. I saps què? I de que n'hi ha unes quantes. La bova, la pita, el cànem, el garballó i la corda d'algues. Per suposat, es necessita també la cadira, ja sigui cordant-la directament o fent servir el marc extraïble del seient. Sol emprar una agulla de corda, però mai en la bova, i no em pot faltar la taula giratòria. Aquí me mostrava la taula i la feia girar, on puc col·locar la cadira i treballar a gust, evitant el mal d'esquena. N'Adrià sempre va tenir el suport del seu pare, fins i tot quan va decidir deixar els estudis de filosofia durant el darrer any de carrera per fer-se pagès. Ara el ve allà, ufanós i orgullós del seu coneixement, en la mateixa estància que feia gairebé 40 anys, amb insectes momificats que penjaven d'unes teranyines que s'acumulaven al racó del sostre creuat per robustes sabines. Parlava de cadires i el seu saber no semblava tenir fi. Saps que n'hi ha de tipus de cadires? La cadira de cirerer alta, tant de seient com de respatller, sense braços, i que també li diuen sullerica. La d'escalfapanxes, que són baixes amb barrerons a l'esquena, com aquesta on estic assegut. Els tribolets, o cadires rodones, on t'hi pots asseure pels quatre costats. També tenim les cadires paridores, les mallorquines, entorcillades amb bolles, les isabelines, amb el respatller rodó i amb incrustacions, i les cadires castellanes, més sòbries i quadrades. Amb aquesta àmplia gamma de cadires i els diferents dibuixos de cordes, et pots complicar tot allò que vulguis. Aquella petita estància començava a impregnar-se d'un fort aroma a cafè recent fet. I n'Adrià, en aixecar-se, va llançar un grinyó de dolor enfonyant un dels petits vidres de l'ampolla trencada. En el mitjó de llana del seu peu esquerre es va formar una taca de sang una mica més avall del dit gros. Com s'ho faria ara, a l'hort? Tot d'una li va venir al cap l'hort. Ho tenia tot preparat per a la sembra de cebes, espinacs i alls. Havia decidit que enguany no sembraria faves ni pèsols. També havia de recollir les pastanagues, els porros i les carabasses, a més d'algunes taronges. A peu coix, va apropar-se fins a la cuina, on es va omplir una tassa i es va tornar a seure mentre recordava el somriure del seu pare quan el preguntaves per qualsevol aspecte referent a cordar cadires. Sense deixar aquella i vella gastada cadireta, n'Adrià rememorava com el pare, una vegada que començava a parlar, no havia qui l'aturés. Sovint passava d'una qüestió a l'altra amb molta facilitat. El cànem és una planta aquàtica que antigament es cultivava per Santa Eulària i un cop segat i assecat, s'havia primer d'amarar i després bregar, és a dir, rompre la tija per separar-ne les fibres que la componien. Finalment es podia teixir i fer soles de sabates, xarxes, sogues. Aquí el vell reia. El cànem, aquella planta aspra i peluda, amb tacte dolç, de color verd fosc, amb fulles palmellades, que fa olor de dimonis, i que ben regada creix erecta i pot superar l'alçada d'un home. Quan floreix, a l'estiu, els seus grans, aquelles boletes petites que desprenen l'olor aromàtic i penetrant. La infusió de cànem és boníssima per les infeccions de les vies urinàries. Però, alerta, que tenen un poder hipnòtic. Més d'una vegada, en plena canícula, m'he quedat dormit a l'ombra d'aquestes plantes. I despert, amb el cap com de suro. Amb mi somriure, n'Adrià va exaurir el contingut de la tassa i va sortir a peu coix, decidit a tallar uns quants troncs de llenya abans que arribés el seu germà. Feia anys que no tenia cap relació amb ell. I una telefonada inesperada al vespre anterior el va recordar per què. Volia arreglar d'una vegada allò de l'herència amb una solució entre adults. L'abús sistemàtic per part del seu germà s'havia convertit en costum. I després d'aquella enigmàtica i curta conversa, va baixar al poble per tal de comprar tabac i una ampolla de whisky. Havia previst escriure una estona amb la seua Olivetti, que tenia en una vella taula en un racó de l'estància amb una bona pila de folis escrits al costat, amb un cendrer ple de llosques al damunt. Havia omplert gairebé 300 pàgines d'una eventual primera novel·la que ja portava massa temps rondinant pel seu cap. De fet, de la seua època d'estudiant a Barcelona. D'això feia ja molts anys. Allà es va fer en la màquina d'escriure, com un grapat d'anys més tard va desempolsar, motivat per l'avorriment i el temps de pandèmia. La trucada del seu germà el va fer modificar els plans. Només mencionar el seu nom li canviava el caràcter. Aquell individu no el portava més que mals records i encara ara, quan hi pensava, espornellava bilis i sovint esclataven improperis, la majoria de vegades injuriosos i sarcàstics. Amb aquesta ràbia i a punt de donar la primera destralada, es va aturar. El seu cap li feia moltes voltes mentre esbrinava amb certesa si allò havia estat un somni, un desvareig o formava part d'un presagi. En realitat, feia molt de temps que esperava una trucada com aquella. Coneixedor de l'enorme cobdícia del seu germà, era més que probable que volgués fer-se amb el darrer tros de terra i aquelles antigues païses que en Adrià havia pogut conservar. El seu germà les volia per tal de poder continuar amb el projecte de l'hotel rural a l'antiga casa dels seus pares i sabia que no aturaria fins a aconseguir-ho. Tenia diners i poder, a més d'una vanitat extrema i una avarícia desmesurada. Sabia que l'oferiria una oferta irrisòria i havia d'estar preparat. Amb la destral en la mà, va tornar a l'estància i s'assegué en aquella vella cadira. Només allà era capaç de posar en ordre els seus pensaments, on sovint apareixia el seu pare, parlant de cordar cadires. Idò, parlant de cordes, n'hi ha una que permet jugar amb el seu color verdós i que arriba del Pacífic. Però, de tots els tipus de cordes, la que més m'agrada és la pita. Saps d'on ve, la pita? Prové d'un cactus que van dur de l'Amèrica tropical i que es va adaptar molt bé aquí. Una vegada que polada les fulles, amb la fibra resultant, es fa la corda, encara que té l'inconvenient que fa molt de pèl i a l'estiu pot rapinyar una mica les cuixes. Això passa una mica també amb l'espart, que és material prou rústic, com la corda, i té forma de trunyella, de trena prima. Un calfred d'envaí embardissat en aquests pensaments. N'Adrià va escoltar un cotxe arribar. Ja ha arribat aquest. Va dir amb veu alta i amb un to resignat. Un flamant vehicle d'alta gamma havia aparcat just de vora una camioneta bruta i vella. Aviat amb un vestit fosc, com de cerimònia, el seu germà va baixar del seu cotxe amb un ampli i fals somriure mentre es botonava la jaqueta i es dirigia a l'interior de la casa, on tot d'una va notar la pudor de whisky. «Fotre, sí que fa fred aquí», va dir en seri dins l'estància. «Portaré una mica de llenya, i si vols unes taronges?» «És clar, t'espero aquí», va fer, tot dirigint-se a la vella i desgastada cadira de corda. N'Adrià va sortir a pas lent amb la destral i un senalló, mentre el seu germà mirava d'escalfar-se, fregant-se les mans a prop de la seva boca, sense dissimular la sensació de perplexitat que li produïa seria allà. Escollir les millors taronges de l'hort i ficar-les dins el senalló no va dur-lo massa temps, però es va entretenir en agafar una mica de fullaraca i en tallar un parell de troncs amb la destral. Quan va tornar, la va deixar caure juntament amb el senalló. Va enfonsar el cap entre les mans i totes les taronges varen rodar per l'estància. No podia donar crèdit a allò que veien els seus ulls. El seu germà, agenollat davant la llar de foc, remenava les flames generoses amb una de les potes de l'antiga cadira del seu pare, mentre les altres cremaven gràcies a la pila de folis que havia fet servir per tal de començar el foc.